Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. S'ha obert solemnament la novena legislatura del Parlament Europeu aquest matí, en l'única institució de la Unió Europea que s'escull per sufragi directe dels ciutadans dels 28 països que la formen. A la seu principal d'Estrasburg, a França, l'acte ha estat sobretot simbòlic amb una primera sessió que ha durat poc més de 20 minuts. S'ha interpretat l'himne d'Europa i destacaven els tres eurodiputats catalans que no han pogut prendre possessió de la seva acta, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i Toni Comín. Precisament la solidaritat amb els dos europarlamentaris de Junts per Catalunya i el d'Esquerra Republicana ha estat el motiu perquè uns 10.000 independentistes catalans, segons els organitzadors, s'hagin concentrat aquest matí a les portes de l'Europarlament a Estrasburg per denunciar el veto a Puigdemont, Comín i Junqueras. Acusen de vulneració de drets de representació aquesta absència, que és de diputats que representen els vots de més de 2 milions de catalans. Destaquem també, d'altra banda, que un home ha matat la seva parella a Còrdoba i s'ha lliurat a la policia a Madrid. L'home ha confessat el crim quan ha arribat en cotxe a la capital de l'estat amb els dos fills petits en un nou cas de violència masclista. I també destaquem que ha començat el judici per la violació en grup a una menor a Manresa. Els advocats de la víctima hi veuen similituds amb el cas de la Manada i demanen al Ministeri Fiscal que canviï la qualificació dels fets d'abús a agressió. I la seu de Càritas Catalunya acollirà demà a 11:45 del matí la presentació en roda de premsa de l'informe FOESA Catalunya amb la intervenció del cardenal Joan Josep Omella i també del president de Càritas Catalunya, Francesc Roig, entre d'altres.
Ràdio Estel.
Aquest dissabte 6 de juliol, Ràdio Estel connectarà en directe amb Ràdio Palafrugell per oferir-te la 53a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. A partir de les 9 del vespre, viu en directe les actuacions d'Arjau, Neus Mar, Porbó i Son de l'Havana. Dissabte a les 9 del vespre, la 53a cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell, en directe a Ràdio Estel.
Amb la certesa que no m'imba ni es pot fondre.
Stop this world. D'Ainhoa Arteta a Jorge Drexler, de Diana Kroll a Jamie Cullum, de Sílvia Pérez Cruz a Sting. Més de 20 espectacles de primeríssima línia. Festival de Cap Roig, l'has de viure. Del 12 de juliol al 21 d'agost, vin als concerts de la teva vida. Més informació i entrades a caproigfestival.com. Festival de Cap Roig, l'has de viure.
Ràdio Estel.
Amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per totes i tots. És dimarts, passen 3 minuts de les 5. Tenen sintonitzat Ràdio Estel i això és gran ser gran. Com cada setmana, engeguem un dels únics programes de ràdio que dedica 60 minuts només a les persones grans i a tot el seu món. En cada programa comptem amb la presència de professionals de la geriatria i personal expert a millorar la salut i el benestar de les persones de la tercera edat, procurant per ells una bona qualitat de vida i donant solucions amb tots els seus problemes. Si continuen amb nosaltres, trobaran novetats geriàtriques, idees, entrevistes, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències, residents i també dels seus treballadors. En resum, hi trobaran tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento. A les vies de so, Toni Huguet, a la direcció Josep de Martí. Bona tarda, Josep.
Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles Reixà. Carles, bona tarda.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí i qui us parla, Marc Rius. A l'estiu, un dels riscos que hem de tenir més en compte a la nostra salut són les onades de calor. Unes temperatures excessives poden arribar a provocar esgotament, deshidratació, cops de calor, rampes o erupcions cutànies. Per això, es recomana seguir una sèrie de consells senzills, però efectius, que ens ajudaran a passar un estiu més fresc. A casa, tanqueu les persianes quan hi toca el sol. Obriu les finestres durant la nit. Estigueu a les zones més fresques, beveu aigua i refresqueu-vos sovint. Feu menjars lleugers i rics en aigua. Al carrer, eviteu sortir a les hores de més calor i eviteu les activitats físiques intenses. Si no teniu climatització a casa, mireu de passar com a mínim 2 hores al dia en llocs climatitzats, centres comercials, cinemes, etc. Ajudeu els altres. Si coneixeu gent gran o malalta que viu sola, aneu-los a veure i ajudeu-los a seguir aquests consells. Amb el programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí. Ell és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. Molt bé, Josep, benvingut.
Molt bé, bona tarda, Marc.
Bona tarda.
I escolta'm, quins bons consells has donat, eh?
La calor, la calor. Sí.
El centre comercial ha sigut...
El centre comercial, mira, que no direm els noms, però... O el cinema, escolta, hi ha cinemes refrigerats que fan cine tot el dia.
Però jo donaria un consell, eh? Quan vagis al cinema a l'estiu, porta un jersei lleuger. Perquè a vegades de que sigui refrescant s'ho prenen d'una manera que sembla que entres a una nevera, eh?
I ara jo diria, un jersei i unes coses per tapar les orelles, sí. Perquè si toca al costat una persona menjant crispetes, a mi em crispa. Jo crec que li diuen crispetes perquè et crispa el que ho sent.
Clar que sí.
Clar que estàs veient la pel·lícula. Sí.
Això, bueno, no ho diré, però a mi això del menjar al cine... ja ho parlarem un altre dia,
sí,
però
val,
a mi m'has fet pensar que jo durant uns anys, fa força anys, perquè vaig treballar a la Generalitat, era inspector,
sí,
aleshores els inspectors no només miràvem residències, sinó que també miràvem, inspeccionàvem casals de jubilats. Aleshores, era, però parlo dels anys 90, que és quan jo vaig estar a la inspecció, era del 91 al 2000, o sigui que ha passat 20 anys gairebé. I recordo que quan anava a l'estiu, a la tarda, a visitar algun casal, estava ple de gent que deien, clar, és que aquí hi ha aire condicionat.
Clar.
Aleshores, no, a mi que em va tocar inspeccionar la zona de Lleida durant molts anys, i ara que estan les onades de calor i que tothom...
Lleida...
Ara és rècord. Però clar, a Lleida, jo no sé, a vegades...
Fred i calor.
Fred, calor, boira... Jo no sé, alguna cosa van fer els avantpassats dels lleidatans?
Sí,
que déu-n'hi-do, els van fumar un càstig.
Perquè...
Però, en canvi...
Boira també, quan entres a Lleida, t'abraça.
Sí, però després tenen coses molt maques. I també, i si no ho dic, rebento. La gent també és molt maca,
gent...
que si no la meitat de la meva família em farien fora.
I jo, com a bon menjador... cuinen uns caragols fantàstics.
Sí. La veritat és que Lleida la tenim molt dins i esperem que hagin escoltat els teus consells i que se'n vagin al casal de jubilat.
Al casal, al cinema...
O ara també hi ha molts que ja tenen aire condicionat a casa.
Sí, sí, sí.
Aleshores, el que sí que val la pena és no passar-se i no agafar una constipada d'estiu d'aquestes.
No.
De... I mira, també venia avui pensant una cosa... que te'n recordes la setmana passada que deia ara agafo l'avi i me'n vaig a Madrid.
Sí.
Pues vaig anar en aquestes conferències que va fer la Universitat Sant Pablo Ceu sobre l'envelliment i aquestes coses, i em vaig quedar impressionat, perquè parlava amb diverses persones, a mi em van convidar a fer la meva conferència també, i clar, tu veies com dues posicions. Diguem-ne, està clar que ara hi ha un número de gent gran, més o menys, a Catalunya, si tu agafes a l'atzar a 5 persones, una tindrà més de 65 anys. Però si esperem 30 anys, seran 3 de cada 10. O sigui,
clar,
això augmentarà. I aleshores, Hi ha gent que això ho pren com una cosa negativa i altres com una cosa positiva. Saps? L'ampolla famosa està plena o està buida? Esclar, si ho prenem de forma negativa, és que és molt negatiu, no? És que com pagarem les pensions?
Ah, clar.
Perquè no hi ha diners per les pensions. I, a més, és que la gent gran gasta molt en medicaments. És que com farem això? I, a més, és que ara necessitarem molta gent per cuidar-los. I ja ho hem dit moltes vegades, que els propietaris de residències avui tenen més problemes trobant una infermera que trobant un resident per viure a la residència.
Sí,
aleshores, clar, i com ho farem? I com ho farem? I jo sempre dic, escolta'm, anem en compte. Perquè això de que una societat tingui molta gent gran vol dir que és una societat que funciona.
Clar que sí.
I els agradaria a molts països que la gent passa gana, que moren nens al néixer, que tenen infeccions, que tenen... Neix... Un país que té més d'un 20%, un 25% de persones grans, vol dir que és un país on els nens no moren.
Clar que sí.
I on la gent es pot curar de moltes malalties, perquè al final són les tres Cs famoses que diuen cotxe, cor i càncer.
Sí.
Home, si controles cotxe, cor i càncer i tens vacunes i tens un sistema sanitari... Però saps què està passant ara en el món? Que alguns països ho estan mirant des d'aquesta perspectiva negativa i fins i tot en països que pensem, home, aquests no tenen gaire un número molt gran de gent gran. Per exemple, la Índia. La Índia és un país que té 600 milions d'habitants.
Sí, tant.
Poca conya, eh? És una...
Ha de ser.
Sí, aquí quan diem a Catalunya que som 7 milions.
Oh, sí.
Un barri. Sí, sí. Un barri,
allà, sí,
un barri de la Índia.
I
bueno,
doncs,
pues, a la Índia ara estan preocupats perquè, diguem-ne, el ressorgiment en algunes ciutats d'una cosa que li diuen el talaikotal. Que és una
I
cosa...
Què és això?
Pues que maten a un avi. Però agafen a una persona gran que, i els fills el convencen perquè prengui un suc de coco verd que el que farà, i aleshores diuen, és que no et podem mantenir, és que què hi farem? Què hi farem? Què hi farem? I diu, mira, i s'ha... I jo penso, però quina borrada, sí, diu, per això. Si algú
un
posa...
assassinat, el maten.
Sí, però no, el convencen perquè ell s'ho prengui.
Bueno, pues s'ho prengui ell,
que però bueno. Però clar, és que clar, jo, a mi no m'agradaria. Però això és la derivació negativa, això és una aberració. Si algú mira talaikotal, aquesta paraula, i la posen a Google, fins i tot hi ha alguns vídeos que apareixen, he trobat escrits articles, és molt minoritària. Passa poques vegades, però aquí, si algú fes la borrada de matar el seu pare o la seva mare, tothom estaria d'acord que és una borrada. Ningú podria trobar... No, és que ha seguit una cosa tradicional...
Una barbaritat.
Aleshores, però què passa? Allà ens porta, si pensem en l'envelliment negativament, si pensem, és que l'envelliment, és que no pot ser, és que és molt car. Però si ho pensem de forma positiva, podem pensar, escolta'm, és que és un triomf.
Un triomf.
I després també una cosa, si tu vols evitar que algú pugui arribar a fer mal a una persona gran, en aquest cas, home, el que ens falta és més relació entre generacions. Hi ha molts nens petits que potser han parlat amb el seu avi alguna vegada, o amb el seu besavi. Ara ja n'hi ha que tenen besavis. Però encara hi ha poques activitats entre generacions.
Sí.
I això que fan algunes residències, no només que vinguin els nens del col·legi a cantar, que això està molt bé i és molt bonic,
sinó que
facin activitats... Aquella sèrie de televisió que vam comentar aquell dia, que venien nens de 3 anys a una residència i els esperaven. Aleshores,
això és bo pels nens i pels avis.
Clar, és que... És bo pels avis, però aquí hem de pensar en una cosa. Aquests nens que tenen relació amb gent gran, hi haurà coses que és que mai no podran ni concebre.
Sí,
quan diguin, home, és que no podem mantenir... Si tu tens 3 fills
la
i dius, és que no els podem mantenir a tots tres, que és com Pulgarcito, això. Ah, deixa'ls al mig del bosc.
Jo amb això que has dit, quan vegi la meva filla que ve amb un got verd...
No, tu digue-li...
Primer li diré, pren-t'ho tu.
Tu digue-li, el coco verde, pa
no
tu.
Vull, no.
Aleshores, jo crec que hem d'anar parlant. I ara estic escrivint un article perquè... Arran d'això del talaikotal, vaig dir, escolta'm, quantes cultures hi ha que parlin de matar els avis? I te'n recordes que ja vam parlar de Narayama,
sí,
l'Osutake, que és allò que es veien al Japó? Pues he trobat unes quantes.
N'has trobat més.
Sí, però saps que m'ha tranquil·litzat molt? Que en el nostre àrea cultural, podríem dir Catalunya o Espanya o la Mediterrània, no n'hi he trobat
de
cap.
De moment no n'hi ha cap.
O sigui que quan la teva filla et porti el got,
molt
jo
bé.
Crec que te'l pots veure no, encara. Però si parlem d'alguna zona...
Si es va extenent, digue-ho,
sisplau. No, poca conya. O sigui, la clau, parlar en general, entre tots, i parlar-ne, o sigui, parlar d'aquest tema. Parlar, després, que hi hagi més generacions, més relacions entre generacions. I després, que això, que els nens petits mai consideren una persona gran com una cosa desconeguda, tal. Ha de ser, potser no tens avi o no tens relació amb el teu avi, però aquella persona és com tu. I clar, això ens pot arribar a veure una visió més positiva.
També hi ha països que cuiden molt a l'avi.
Però això és... Un dia parlarem, perquè això que els països no cuiden, una persona cuida, i a vegades, quan es pensa, per exemple, que el Japó, que és un dels que té fama,
sí,
quan vas allà i mires les estadístiques... I pensa una cosa, eh? Ara pensem a Catalunya o a Espanya en general, que resulta que nosaltres teníem la fama de que érem una societat molt tradicional, de que, doncs, sí, pues, escolta'm, amb 20 anys... La nostra societat molt tradicional ha canviat com un, com donar-li volta a un mitjó. Però el que està bé és que hi parlem i que, bueno, a la ràdio què fem? Parlar, no?
I tant.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Seguim parlant de gent gran, no?
És gran, gran.
I sabem una cosa, nosaltres sempre parlem de residències, o no,
sí,
sempre, però parlem molt de residències, i diem que la residència és la millor solució per més o menys un 4-5% de persones grans. A vegades ens diu la gent, és que on vol viure la gent és a casa seva, i dic, sí,
sí,
és que la residència és un sucedani.
Com a casa, no hi ha
res. Perquè per la gent que no pot viure, o potser casa seva no és adequada, tal. Sabem que la gent vol viure a casa. I sabem una cosa, si tu vols viure a casa i necessites ajuts, però no tants com per anar a viure una residència, pots tenir dues opcions. Pots tenir un servei d'atenció domiciliària o pots passar una estona cada dia en un centre de dia.
Centre de dia.
Aquesta tarda anem a parlar de les dues opcions.
Molt bé.
I parlem, per començar, amb el Carlos Concepción, director comercial de Ortogan Serveis. Bienvenido, Carlos, al programa.
Hola, bona tarda, Josep i companyia.
Bona tarda.
Bona tarda.
Y bueno, empezamos con una pregunta. Decimos, la gente quiere vivir en casa. ¿Todo el mundo podría vivir en casa si le pusiésemos suficiente atención?
Si tuviéramos los medios económicos y los medios personales, yo creo que sí podría ser importante vivir en casa, ¿no? Sí que es verdad que las personas mayores llegan un momento que el tema de ser muy dependientes, al final, pues... Por motivos de que en el domicilio no está adaptado, pues al final hay que acabar en un centro, ¿vale? Que es lo interesante, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, pues bueno, cada familiar, cada usuario decide dónde quiere estar, ¿no?
Vosotros sois Ortogan Serveis. ¿Nos quieres explicar un poquito quiénes sois?
Vale, mira, Ortogan Serveis se creó en el 2007 con una clara vocación a la comunidad. Nosotros, aparte de, bueno, hacíamos varias líneas de la empresa y, bueno, pues nos reinventemos un poco con la situación de la crisis y empecemos a ofrecer los servicios del SAT y, aparte, algo de ortopedia, que tenemos una tienda en Margal y ahora próximamente abriremos otra en Paseo Verdún. Bueno, pues yo he sido auxiliar, ¿vale?, durante muchos años en residencia pública. Y sí que es verdad que, bueno, entendíamos que había que dar un soporte a las familias en los servicios de horas, de días, a dormir, acompañamientos.
Y bueno. A ver, vamos un momentito, vamos a ir por partes porque eso me parece muy interesante. Hay gente que recibe atención domiciliaria pública porque tiene la ley de dependencia, dicen, ya a usted le tocan tantas horas y tal, pero... Después hay gente que o no le ha tocado o está esperando, mucha gente está esperando, o está esperando que le valoren, o está esperando, como después nos suele explicar Carla Reixac en la consulta del trabajador social, vemos que el camino para llegar a la ayuda de la dependencia es proceloso y complicado. Entonces, alguien que quiera, pagando, tener un servicio, quizá no sabe exactamente. Yo, si mi madre necesitase, o una familiar mía necesitase un servicio, entonces dices, ¿se contrata horas o se contrata un servicio concreto? ¿Cómo funciona esto?
Vale, Ortogan funciona, pues bueno, según las necesidades de cada usuario, en este caso también del familiar, porque esto se puede poner por horas, ¿vale? Puedes contratar un servicio por horas, se puede contratar por noches, por día, eso es en función de la economía de cada familiar. Sí que es verdad, hay usuarios que viven solos, que es un poquito más complicado, pero cuando hay, por ejemplo, el usuario que vive con el familiar, pues bueno, ahí sí que se trabaja más horas, ¿no? Porque a lo mejor el familiar trabaja, vive con el abuelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí que es verdad que va en función de las necesidades, ya digo, aparte por parte del usuario y por parte del familiar. En este caso siempre es más por parte del familiar.
Y la duda que pueden tener algunas personas que se planteen es, bueno, pues mira, si hay una señora que viene a casa y que nos ayuda a limpiar y tal, pues mira, ella lo puede hacer. Pero para cuidar a una persona mayor hace falta algo más que sentido común, ¿no?
Exacto. Nosotros tenemos un gran equipo, tenemos los que son las trabajadoras familiares, que van horas a atender al usuario, higiene, paseos, compras, bueno, lo que es la zona común donde el abuelo está, en este caso, por ejemplo, la habitación, etcétera, etcétera. Y luego tenemos lo que es la empleada de la IAR, que es la que se dedica lo que es la limpieza general de la vivienda, ¿no? Son dos cosas diferentes. Siempre a veces se mezcla empleada de la IAR con trabajadora familiar, pero son dos cosas diferentes.
Entonces, cuando alguien necesita que limpien la casa y además que cuidan a la persona, vienen dos profesionales, dos personas.
Generalmente aconsejamos dos profesionales, ¿vale? Aconsejamos, y sí que es verdad que hay clientes que bueno, pues lo aceptan y tal. Hay otros que no. Bueno, eso ya...
Y vosotros también proveéis de la persona que puede ser más de mantenimiento de la casa y de limpieza, también pueden ser contratados a través de Ortogan.
Sí,
¿o
sí,
eso
sí,
es otra empresa diferente?
Siempre lo contrata Ortogan, ¿vale? La trabajadora social nuestra visita el domicilio, ¿vale? Va a hacer la visita al usuario, pues las necesidades que tenga cada usuario, y a partir de ahí pues podemos un tipo de persona u otro, o buscamos las horas que exactamente necesita cada usuario, ¿no? Todos los trabajadores están contratados por Ortogan. Y bueno, y hacemos un seguimiento constantemente, tanto trabajadoras como familiar, para ver cómo va el servicio.
Una familia que haya contratado con vosotros una atención domiciliaria durante unas horas al día o unas horas a la semana, si después obtiene la ayuda de la dependencia, ¿hay alguna manera de convertir esta ayuda en que pueda seguir vosotros?
Sí, nosotros la gestionamos, somos ya empresa acreditada por la Generalitat de Cataluña, y sí que es verdad que nosotros podemos gestionar lo que es la ley de la dependencia.
O sea, que alguien que tenga el miedo de decir, ostras, es que si contrato a una empresa y después cuando me dan la dependencia tiene que venir otra persona, esto podría... Y otra cosa que también a veces hablo en primera persona, del miedo que me daría a mí eso. Pero ¿quién es esta persona que viene? Oye, porque claro, va a estar sola con tu madre o va a estar sola conmigo si yo soy la misma persona que contrato. ¿Cómo seleccionáis a personas?
Vale, el 20% de nuestros trabajadores están... contratados con la trabajadora social, y la persona de recursos humanos se encarga de captar trabajadores para luego ofrecerlos a nuestros domicilios. Y sí que es verdad, todos vienen con referencias, bueno, una serie de trabajo que, bueno, que no es una entrevista y ya está, son varias entrevistas con el equipo adecuado que tenemos para ver efectivamente qué trabajador podría ir a un servicio u otro, porque todos los trabajadores y según que en este caso qué abuelos, pues a veces tenemos un poquito...
Y también entiendo entonces que hay una coordinación constante entre la trabajadora social y la trabajadora que va al domicilio.
Exacto, la trabajadora familiar o la empleada de la...
Muy importante.
Muy bien, una cosa, siempre decimos claramente que en Esgansegran no se trata de hacer publicidad, porque normalmente vamos invitando a las empresas con las que trabajamos a través de inforesidencias, y muchas veces nos olvida decir que digan ni el número de teléfono.
A ver,
hoy, si alguien quiere contactar con vosotros, puede entrar en inforesidencias y os encuentra en inforesidencias.com, pero si quisieran contactar directamente con
Ortogan,
¿Cómo bueno, es?
Tenemos la página web www.ortogan.com o tenemos ortoganasistencial.com, ¿vale? El teléfono es el 93-352-2445, teléfono de 24 horas.
Y una cosa, este programa nos están escuchando de todo Cataluña. Ajá. Y de Andorra. ¿Vosotros dónde trabajáis?
Bueno, todos trabajamos a nivel de Barcelona, pero sí que es verdad que nosotros tenemos clientes en Tarragona, tenemos clientes en Lérida también, o sea que no tenemos ningún problema.
O sea, alguien os podría llamar y vosotros os podríais, sí, vale. No, perfecto, también recordamos que se pueden encontrar empresas de atención domiciliaria entrando en inforesidencias.com y que una cosa es lo que es el servicio privado, otra cosa es cuando la administración te asigna unas horas y entonces tú sí que no puedes elegir nada. Exacto. Aquí no hay una cosa. Entonces, una última pregunta. La comida y la compra. Cuando hablamos de atención domiciliaria, parece que es de puerta hacia adentro. Pero una persona que lo que necesite también que le hagan la compra y que le preparen la comida, no todo el rato con ella cuidando, sino que le preparen cosas. ¿Esto también lo hace una empresa de atención domiciliaria?
Sí, lo solemos hacer porque, bueno, porque no hay más. Sí que es verdad que ahora con los nuevos formatos de comida, Fat Food, esto que viene preparado, que es microondas y tal, pues bueno, pues es un tema ya un poco más o menos solventado. Pero sí que es verdad que nuestras trabajadoras, si hay abuelos que dicen, oye, yo quiero que me hagas una paellita, pues la trabajadora se lo hace sin ningún problema.
Y una última pregunta que me quedaba en el tintero. Claro, si tú contratas y la persona que venga, no es que haya nada, pero la química no funciona. ¿Esto que te tienes que aguantar o cómo?
Por eso está nuestra trabajadora social, que ella se encarga de hacer un seguimiento constante, y sí que es verdad que, bueno, pues cuando los primeros días pues llamamos al familiar, en este caso, que es el referente, y vamos a ver cómo va la situación, esa química que tú dices entre el usuario y la trabajadora, y si vemos que hubiera algo que no fuera de las dos partes bien, pues cambiamos la chica sin ningún problema.
Bueno, pues Carlos Concepción, director comercial de SAT Ortogan, Servei d'Atenció Domiciliària Ortogan. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde y nada, pues seguimos adelante con el programa. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Molt bé, doncs aquí és Gran Segrán, parlem de persones de la tercera edat i sempre amb la música d'aquest temps. Avui escoltarem a Nat King Cole interpretant Noche de Ronda, un bolero de l'any 1937.
Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas. Que se acaba por llorar. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de ronda como ella se fue. ¿Con quién? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas, que hacen daño, que dan penas. Que se acaba por llorar.
Nosaltres continuem a És Gran, Ser Gran. Ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient vol fer alguna pregunta. És el moment de fer-ho marcant. 93-409-2771. L'altra línia, 93-409-2772.
La consulta del treballador social, amb Carles Reixac.
Bé, doncs, avui la consulta ens la porta en Bernat des de Sabadell i ens pregunta: la meva mare està a una residència des de fa poquet perquè té una forta dependència. El meu pare, que encara està a casa, ha anat les primeres setmanes cada dia molta estona a fer-li companyia, ajudar-la amb el menjar, etc. Ara, però, està a l'hospital i ella està més sola perquè jo sóc el fill únic i no hi puc anar massa sovint. És possible que jo contracti una noia privada perquè estigui amb ella a la residència, l'ajudi amb el menjar i això? Bé, doncs, Bernat, és una opció, sí, és a dir, és una opció factible que la residència et deixin que una noia que tu has contractat per una part privada, recomanem sempre, així també ens ho pot dir el Carlos, que tingui un contracte, que tot sigui legal, que no vagi de forma privada, és a dir, en negre, perquè pot portar problemes, però també recomanem sempre que, per un costat, que t'ho deixin fer, per tant, és molt important parlar abans amb el director o la directora del centre per comentar-li que tens previst fer això, però jo també et recomano, abans de fer això i de pensar això de que vagi algú, que si has pogut anar poc fins a la residència, que un dia que puguis, abans de fer aquesta acció d'agafar algú, i vagis un dia més, diguem, tot el dia, i vagis amb freqüència també 4 o 5 dies més seguits, perquè puguis tu mateix comprovar que en qualsevol residència hi ha molts treballadors, hi ha grans professionals que estaran, sobretot les gerocultores que tenen directament a la teva mare, estan molt qualificades i estan constantment pendent de resoldre qualsevol dubte o qualsevol tema que a mi ja se li pugui presentar durant el dia, per tant, que estigui satisfeta.
Esteu escoltant És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Parlant de la borsa de treball d'inforesidencias.com, saps, ara, recentment, s'ha publicat un estudi que desmunta una idea, una cosa que va sortir fa uns anys. Uns investigadors suecs, però que treballaven a Anglaterra, van dir que d'aquí a 2030 el 47% dels llocs de treball estaven en risc. En risc per culpa de l'automatització i dels robots i tal. Ara resulta que han revisitat aquest estudi perquè els mateixos investigadors van dir, bueno, això era una cosa que nosaltres havíem dit per, com a motiu d'investigació, no perquè sortís als diaris. I no deien que el 47% de la gent, deien que el 47% de les feines eren susceptibles de ser molt transformades i fetes per un ordinador, per un robot...
El que passa és que diu que pagaran
Seguretat social. Però, i aleshores, clar, saps què? Quan tu preguntes aquí a la gent, escolta'm, què et preocupa? Molts joves es preocupa l'atur. Sí, l'atur o el que diuen la gig economy, que es diu, home, a mi m'agradaria treballar, però de debò, no potser portant una motxilla i anant amb bici portant entrepans, sinó tenir una feina amb uns drets...
I aquests llocs et diuen, demà no tornis.
No, clar, és que et diuen, és que ets autònom. No, ets... Aleshores, ho dic això perquè si algú està una mica preocupat i diu, ostres, és que jo sé que si tinc 20 anys o tinc 25 anys és possible que durant la meva vida laboral, que serà molt llarga, potser hauré de canviar de feina alguna vegada, o potser... Però si tu dius, home, vaig a buscar una cosa que sigui una mica ferma. Treballar amb gent gran és de les poques coses que costarà moltíssim substituir amb robots.
Hasta podem fer un rodolí. Si té feina per treballar, en Carles li arreglarà.
Això ho vull, home, ara anirem.
Molt,
que pensin que si tu vols treballar en una residència, i ara el Carles ens dirà totes les opcions que tenim ara...
Porto una lliçó de por, Carles.
Tu podràs saber que un robot no et substituirà durant uns quants anys... I la intel·ligència artificial difícilment, tot i que potser ho arribi fent, substituirà la intel·ligència humana que té cadascú, que és la que ens permet relacionar-nos. I tenint això en ment, sabent que no acabaràs de qualsevol forma, sinó que és un lloc de feina durable en el temps, Què tenim a la borsa de treball d'inforesidència?
Doncs mira, fins que no arribi el punt que jo penso que la intel·ligència artificial col·labori, espero que no substitueixi a la intel·ligència humana, i fins aquest dia arribi, mira, trobem les següents ofertes entre les que destaquem. La residència Els Pins de l'Escala a Girona busca un educador social. Des de l'altra punta cap a Tarragona, Els Pallaresos, Nostra Llar busca un gerocultor. A mig camí d'entre les dues, per dir així més o menys, a Malgrat de Mar, la residència geriàtrica Malgrat busca un treballador social i un infermer o infermera.
Una infermera? Ui,
un infermer o infermera. Aquest cop només n'he portat una, però en tinc unes quantes també, com també és l'altra vacant estrella, de gerocultor o gerocultora, com per exemple a residència del Palau, a Palau de Plegamans, a Mas d'Anglí Residencial, a Barcelona, o també a Sitges Park, a Sitges, i per exemple a la residència Cinc Vell a Terra.
I una cosa, Sat Ortogan, esteu buscant serveis? Esteu buscant treballadors, Carlos?
O... Sí, estamos buscando trabajadores, sobre todo trabajadoras familiares, y bueno, y algún cliente nos ha pedido el tema de enfermeras, que es un poquito más complicado, no complicadísimo, pero bueno, yo creo que a la larga, al final siempre conseguimos algo, sobre todo con muchas ganas.
Hem de recordar que algun cop ha coincidit que Ortogan publicava una oferta recent el dia que teníem el programa, llavors aquí també l'hem dit amb antena, per tant, qualsevol oferta d'Ortogan, a part de les que hem ara mencionat, també que tenen inforesidències i que la busquin.
Perfecte, doncs continuem el programa.
Continuem.
I tenim a dues convidades que ens fan seguir endavant amb aquesta reflexió que hem fet abans, de que hi ha la necessitat de residència per més o menys 5 de cada 100 persones de més de 65.
Sí, senyor.
Moltes altres necessiten algun tipus d'ajut, de suport, però ho poden rebre a casa seva, ja sigui tenint un servei d'atenció domiciliària o potser passant una estona
a
un centre de dia, que pot ser una cosa, diguem-ne, un servei que està independent, o pot ser que sigui un servei dins d'una residència. I tenim amb nosaltres amb l'Esther Neila, que es educadora social de la residencia Parc del Clot, en Barcelona, que además de residencia tenéis centro de día, ¿verdad?
Sí, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Exacto, en la residencia Parc del Clot, bueno, tenemos plazas de residentes, pero aparte tenemos plazas de centro de día.
Hablemos un poquito de Parc del Clot. Es una residencia que está situada en Barcelona. Dice Parc del Clot, más o menos ya el nombre nos indica por dónde está exactamente.
Está cerquita del Parque del Clot, está en Gran Vía.
Está en Gran Vía, cerca del Parc del Clot, y además pertenece a un grupo que quizá alguien no conozca Parc del Clot, pero conozco otras residencias. Exacto. Del grupo Arrels. ¿Cuáles son?
En ese grupo Arrels, que está la residencia Parkway y residencia Caliú. Las tres están ubicadas en Barcelona.
De acuerdo, pues tenemos tres residencias y tenemos una forma de trabajar, ¿no?
Una manera de trabajar, sí, que, bueno, hace como 3 años cambiamos un poquito la manera de trabajar y nos basamos en el modelo de atención centrada a la persona. Y a partir de aquí, pues bueno, fueron surgiendo cambios. Por ejemplo, han surgido cambios en el mobiliario de la residencia. Nosotros tenemos la residencia Parc del Clot, pues tenemos por ejemplo al lado el Encants, ¿no? Pues de allí estamos sacando mobiliario, que a partir de ahí también trabajamos la reminiscencia con los abuelos y las abuelas.
Muebles vintage.
Exacto, sí, muy vintage.
Esto de la reminiscencia quiere decir que tenéis cosas que te recuerdan otros momentos de tu vida.
Tu vida, exacto. Por ejemplo, se hizo una salita, ¿vale?, que es la sala donde nos reunimos con las familias para hacer reuniones, o también con los abuelos hacemos actividades, y se creó la sala y a partir de ahí se empezó a llevar mobiliario. También, pues eso, se hacen actividades reminiscencia y también por ejemplo, de juegos que ellos hacían en el pasado, tipo canicas, soldaditos de plomo, cositas de estas, ¿no?, que siempre dan mucho juego.
Una cosa, esto,
sí.
La residencia ya funcionaba. O sea, que un día la funcionaba de una manera y decidisteis cambiar. ¿Cómo se ha recibido este cambio?
El cambio ha sido positivo. El día a día es como más distendido, fluye la comunicación entre profesionales, familias y abuelos, es como que somos todos un pack, una piña, que al final la importancia pues está en el día a día con ellos. Entonces, el cambio al modelo centrado a la persona, bueno, a los profesionales también se les han, bueno, nos han dado formación, me incluyo, y a las familias también se les comentó pues un poquito los cambios que iban a percibir, ¿no?, al entrar a la residencia a ver a los familiares.
¿Y los familiares les gustó?
Sí, los familiares están satisfechos, sí.
Y los más importantes, que tienen que estar satisfechos, las personas mayores que viven en la residencia,
y sobre
les
todo
ha gustado.
Ellos sí, sí lo han notado como cambios positivos.
Yo te quería decir, yo sé que sí. Alguien de vuestra residencia vino a unos seminarios, explico, cada mes InfoResidencias hace unos seminarios en Madrid y en Barcelona sobre cosas relacionadas con residencias, innovaciones, y vinisteis a una que hablábamos de cómo se puede utilizar de forma terapéutica muñecas y mascotas robots.
Exacto, sí.
¿Habéis llegado a incorporar en la residencia alguna cosa del uso de muñecas o mascotas robots?
Sí, sí. Llevamos poquito tiempo con esto, ¿vale? Sí que lo hemos reincorporado y además está dando frutos. Aparte de otro tipo de actividades, se reincorpora la terapia con muñecas y animales robóticos. En principio sacamos pues una serie de abuelos con los que pues se podía trabajar, ¿vale? Entonces pues con algún abuelo alguna abuela se saca un objetivo y a partir de ahí se fomenta que se trabaje con la muñeca, robot, gato, en fin, que no tiene...
Para que nos entienda la gente, eso de los animales robóticos, porque ya alguien debe estarse imaginando...
Muñeca, ¿cuál es?
La guerra de las galaxias.
No entiendo de qué me estás hablando, ¿no?
Y explícanos un poquito, ¿qué es esto de los animales robóticos?
Y las muñecas.
Y las muñecas.
Me gustaría que expliques qué son las muñecas.
Las muñecas son muñecas de toda la vida, normales y corrientes. Muñeco, muñeca, da igual, género. O sea, en definitiva, el objetivo es mejorar alguna cualidad que sea de trabajar con el abuelo o la abuela.
¿Pero
¿vale?
se mueven?
Las muñecas no se mueven. Pero el gato o el perrito...
Es que los robots son los animales, no las muñecas.
Exacto.
Los animales. Yo pensaba que eran las muñecas.
Pensaba que son gossos y gats, ¿no?
Sí. Por ejemplo, además, lo de las muñecas, por ejemplo, aquellas muñecas que hay ahora, ¿no?, que antes no había, que lloran o toman el vive y estas cosas... no son tan factibles porque les crea como una ansiedad a ellos. Claro. Por ejemplo, se pone a llorar, pues si la señora lo está viendo como un bebé real o no tiene por qué, ¿vale? El fin es otra cosa, pues le puede crear una ansiedad. En cambio, el animal sí que da juego pues a que ladre un poquito, a que se mueva un poquito, a que lo acaricie, a que lo peine con su peinecito... En fin, es un tipo de terapia y está dando frutos.
Y una cosa... A mí me ha sorprendido porque conozco un poco vuestra residencia, además veo que habéis avanzado en esto de la ACP, de la atención centrada en la persona, y a veces parece que las actividades mejores para una persona mayor, para mí si algún día vivo en la residencia, más que hacer pues pintar una cosa de colores o eso, que a veces es doblar ropa. O ayudar a hacer algo de lo que yo hacía antes. Exacto. Esto vosotros lo estáis haciendo, ¿no? Lo que llaman las actividades significativas, las habéis incorporado en el funcionamiento, ¿verdad?
En el día a día, sí. Por un lado tenemos actividades grupales, como por ejemplo taller de cocina, taller de costura, que son actividades que ellas, sobre todo, han hecho toda la vida en casa y por lo tanto... continuamos haciéndolo y se crea un clima súper agradable. Y por otra parte, pues tenemos lo que comentabas, que son los roles, ¿vale? Pues una persona pues plega la ropa, hay una señora, por ejemplo, que toda la vida en su casa ha barrido a las 8 de la mañana, pues a las 8 de la mañana se tendrá su escoba y barrerá un poquito y, en fin, en definitiva es que sea el día a día como ha sido, entre comillas, siempre.
Y, aviam, sempre que portem algú d'un centre de dia d'una residència ens explica unes coses sempre molt boniques.
Després,
però...
només, perdona, per deixar-me fer-li una pregunta després.
Sí.
Vale, però portem sempre qui és el notari, qui dona fe de com són les coses. I avui tenim amb nosaltres amb la senyora Teresa Clemente. Molt bona tarda i benvinguda al programa. Si s'apropa una miqueta més al micròfon o com ho veus? Sí, la cadira una miqueta així. Perfecte. Vostè fa servir el servei de centre de dia de la residència Parc del Clot a Barcelona.
Sí.
I des de fa quant temps hi va?
Ui, ja fa 2 o 3 anys.
3 anys.
Tres anys. Però jo visco allà mateix, es pot dir. El que era abans la Gran Via, que ara estan fent tot
nou.
Tot nou, va ser una cosa molt dolorosa. Jo vaig sentir-ho.
A vostè li agradava més el Poble Nou d'abans?
No.
Ah, no, Poble Nou, part del Clot. Abans del Poble Nou, clar.
Sí. Perquè jo, que vaig néixer allà, amb la canalla, diem, com jo, que era joveneta, ens ajuntàvem, jugàvem allà, allò estava ple de camps, perquè el parc del Clot era un camp que es tenia plantat totes les coses. I nosaltres anàvem allà, collíem, menjàvem...
Només hi havia la fàbrica, l'Hispano Olivetti, no?
Més amunt.
Més amunt.
Més amunt, l'Hispano Olivetti.
Aleshores, vostè tota la vida ha sigut al Clot?
Al Clot, jo.
I no li agrada bé, no li agrada gens com està ara? O una miqueta, no? Era...
Bueno, però la Gran Via no la tenien que haver-lo tret.
No l'haurien d'haver coberta, pensa vostè que hi ha... Bueno.
No, perquè la Gran Via era un puesto que era molt... No sé com dir explicar-li. Era un puesto que anava molta gent a passejar i era... feien el foc allà el dia de Sant Joan. Ara això està mort.
Home, és que és com una autopista, gairebé,
sí,
no?
Sembla. Sí, sí.
I una cosa, vostè no continua vivint en la mateixa casa que vivia
no,
vostè tota la vida, això?
No, perquè allò va anar a terra. Diem al costat.
I aleshores, com vostè cada dia al centre de dia de la residència Parc del Clot, sí, o alguns dies a la setmana?
Sí, sí.
Cada
sí.
dia?
Em venen a buscar, em porten i em quedo allà, dino en allà. Ara, a les 6:30, em venen a buscar cap a casa.
Déu-n'hi-do. I qui la ve a buscar? O és un servei?
Una noia que és d'aquestes que ajuda a la gent. I em ve a buscar.
Que bé.
La meva filla plega a les 10 del vespre. El meu geni treballa de nit. Doncs clar, jo no em puc quedar-me sola.
Perquè vostè té la sort... de que viu en una casa que viu vostè, la seva filla, sí. I fins i tot té una neta vivint a casa. O sigui, això vostè, el que és la relació entre generacions, la veu en el dia a dia.
Sí, sí.
I per vostè considera que això del centre de dia és una gran solució, aleshores, no? O...
Sí, per qui no tingui ningú, tenir-la sí, en allà. Ara, hi ha persones que tenen, però com si no tinguessin a ningú. Com si fos... una persona que ha passat.
Ah, però vostè té els del centre de dia, i a més té la filla, té el gendre, té la neta...
Sí.
O vostè, dins de tot...
Sí. I d'allà del centre de dia tinc gent coneguda, però tota no, perquè n'entra molta gent.
Però té algun conegut, fins i tot, de quan feien fogueres allà a Gran Via, o no? O no, no de fa tant temps?
No.
Dels de sempre no
n'hi ha.
I una cosa, algú pot estar pensant... Home, potser jo a casa estic una part del dia i potser això del centre de dia... diuen sempre que una vegada que ets gran hi ha dues coses que et produeixen una mica de mal. Una és estar sol, la solitud, i una altra és l'avorriment. És avorrit el centre de dia o com és això?
No, és avorrit, perquè sempre fas cosetes. Potser... el dematí anem al gimnàs, a la tarda acabem de dinar, i això, a vegades, pues, parlen de coses, que ells parlen per gent, i t'enteres de coses que, esclar, no, tu no ho saps. I, bueno, jo m'hi sento bé.
I, a més, vostè, només parlant amb vostè uns pocs minuts, i es veu que té el cap clar. Però
sí,
també deuen haver-hi altres persones a la residència i al centre de dia que potser no...
No en tenen, tots no tenen, però hi ha persones que sí, que tenen el cap
Clar. O sigui que sempre pots trobar algú per xerrar, sí, o per fer la...
Clar. Mm. I si no, si t'ho pregunten, els hi fas entendre l'únic que els hi costa molt. Mm.
I d'aquestes activitats que ens estava parlant l'Ester, que fan, que han anat fent... Vostè fa 2 anys, m'ha dit, que viu a la residència.
2 anys i pico.
Ella, vuelvo a hablar un momentito con Esther. Ella no ha visto el cambio, entonces, ¿no? Porque fue hace 3 años que empezó el cambio.
Claro, sí, ella ya llegó... Pero bueno, igualmente, poco a poco también se han ido tomando, claro, como más medidas que... Sí. Que también se van percibiendo, ¿no? O sea, no es de hoy para mañana, ¿no? Mm. Entonces...
Y una cosa, ella nos ha dicho, alguien le acompaña desde casa.
Sí.
¿Esto es algo que ofrece la misma residencia, no, o el centro de día,
no,
o se
no,
tiene que arreglar?
Eso es un recurso aparte. La residencia no ofrece...
No.
Això ho fa vostè,
es
li fan, sí, el, la filla o el, sí, gendre, sí, li arriba, a, sí, li ajuda a trobar.
Sí, sí, sí.
I ara, quan nos decía doña Teresa que a veces hablan. ¿Eso son parte de las actividades? ¿O cómo?
Yo creo que sí, que va por ahí un poco.
Bueno,
y otra parte... Sí. Por sus relaciones, ¿no?, que se crean al final día a día, mm, ¿no, Teresa?
Parlen o t'ho pregunten.
Sí.
Heu parlat d'això allò altre? Sí que han parlat, mm, però... No importàncies.
I vostè, mire, aprofitem una cosa que després se'ns oblida. Vol enviar-li una salutació amb algú? Saludar amb algú? Potser vol saludar la seva filla o la seva neta?
Està treballant.
No, però
això es queda gravat. Sí. Ho pot escoltar després.
Ah, bueno, pues sí.
Pues enviem una salutació a la seva filla. I al gendre i a la neta, no? Suposo que...
Sí, sí.
Molt bé. I una cosa, que és el que més li agrada a vostè del centre de dia?
Bueno, jo del centre de dia el que més m'agrada, perquè allò havia sigut un col·legi d'estar al centre de dia. Mm. I ha sigut un col·legi. I, claro, com que nosaltres jugàvem allà i anàvem al col·legi, pues, quan ho vam fer-ho, claro, vam dir, i què és un centre de dia? Claro, perquè nosaltres...
No ho sabíem, no?
No sabíem el que era un centre de dia. Llavors van dir, és que aquí posaran un puesto que recolliran persones ja grans que no es poden valguer, o a casa seva no es poden tenir, i els tindran aquí. Ah, llavors que som quedar així, ah, vale. I llavors, quan ho vam veure, que per cert, al centre de dia aquell, quan ho van inaugurar, jo he pagat la caiguda, tal com estic.
Aviam, expliqui'ns una miqueta més, com que va pagar la caiguda? expliqui'ns això.
Jo de joveneta, Quan nosaltres jugàvem a la Gran Via, que hi havia tot de camps i tot, hi havia el centre de dia, era com un col·legi.
Mm-hmm.
Era un col·legi pobre, però col·legi. I, claro, nosaltres pues, anàvem allà, al col·legi. I, bueno, a mi m'agradava molt i tot. Però, que pedra em va fer gran... Una de les vegades vaig fer una caiguda amb els passadissos que hi havia.
Ui.
I aquells passadissos em va atacar les cames, que no podia caminar.
Déu-n'hi-do. I això li va passar quan vostè era una nena.
Jo era joveneta, sí.
Doncs, o sigui que vostè va anar de nena en aquell edifici que era un col·legi, i uns quants anys després ha tornat una altra vegada...
I tornat una altra vegada.
Però no ha tornat a caure, això no.
No.
Això no.
Doncs, no.
Doncs aviam, doncs, que Déu li conservi la salut durant molts anys, que no caigui, que pugui continuar anant al centre durant molt temps.
Jo vaig de gust.
Perfecte.
Perquè, claro, la meva filla plega a les 10 de la nit, el meu gendre treballa de nit, pues, si ve algun dissabte, a vegades el dissabte també hi vaig, perquè així ells poden sortir.
Oi, això, vostè és l'àvia que voldria tenir molta gent, i això és molt generós per part seva, eh?
És que és normal.
Molt bé.
Si no, ells no poden sortir.
Doncs...
Llavors jo els hi vaig dir, pues mira, el dia que voleu sortir de Llonces, aviseu que al centre de dia aniré jo. Allà em quedaré a sopar i després que em vinguin a buscar.
Doncs moltíssimes gràcies a la senyora Teresa Clemente, que és usuària del centre de dia de la residència Parc del Clot, i a l'Esther Neila, educadora social. Gràcies per haver estat con nosotros.
Gràcies a vosotros.
Gràcies.
Esther, es que me he quedado con una cosa que has hablado de los juegos, soldados, canicas.
Sí.
Las canicas se juegan agachados.
Sí, pero bueno, el visualizarlo y tenerlo en lo presente siempre crea también.
Fantástico, muy bien. Buen ejercicio. Perfecte.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs recta final.
Recta final, i avui tenim un regal, com algunes setmanes, de la Mariana Verònica Gaiano, aquesta escriptora que també és auxiliar, que ha treballat en residències, i que va escriure el llibre Sentiments i arrugues, que es pot comprar a l'editorial La Torratxa, buscant en internet. Mariana Verònica Gaiano. I avui llegim aquesta petita història que es titula La Montserrat. Diu, la Montserrat s'havia adormit. Durant uns instants la vaig mirar i vaig observar les seves faccions relaxades. Veient-la d'aquella manera, vaig sentir una onada de tendresa. Quan va despertar-se, em va dir que havia tornat a recordar l'or de casa seva. L'olor de menjar que venia des de la cuina de la residència era temptador. Em va confessar que tenia gana. Una mica més tard, va fixar la vista a la finestra, però no semblava que veiés què hi havia darrere. El seu rostre era la viva imatge de la confusió. La Montserrat vivia immersa en una espècie de dolor insondable. Es llevava tard, llegia hores i hores i escrivia cartes que poques vegades acabava i que mai enviava per correu. A la meva edat és normal que cada cop em sorgeixin més arrugues. Cada dia noto com la massa muscular es fa tova i colga i flàccida. Vaig perdent la vista, saps? Sento els meus sentits esmussats. Tot és declivi, filla. No hauria de preocupar-se tant, vaig dir-li, intentant consolar-la. Estic malalta. Els metges asseguren que no viuré més d'un any. De vegades m'esfonso en la tristesa, d'altres, en canvi, ni em preocupo. Després de tot, què és la vida? La Janina, la psicòloga del centre, potser moguda per l'interès en la nostra conversa, va venir fins on érem i ens va dir: «Porten aquí no sé quant temps filosofant sobre la vida i la mort. La vida és un regal que cal que aprofitem al màxim». Aquelles paraules simples van suscitar en la Montserrat un agradable somriure. I ara la conversa s'encaminava cap a la rememoració d'uns records que a l'anciana li semblaven tan reals com si els estigués vivint de nou. Fins i tot les galtes se li van omplir de vergonya, plenes d'emoció. Així va ser com, en un estat alegre, amb harmonia, va arribar l'hora de sopar. La tarda va començar a fondre's i l'ombra de la tristesa reflectida en els ulls de la Montserrat es va diluir amb l'arribada de la nit. Tenim historietes com aquestes molt per animar-nos una mica a la tarda.
Molt bé, doncs, si us sembla, gràcies. Quedem per
dimarts vinent.
Home, que encara ens queden uns programes, no? Abans d'acabar la temporada, ens queden el vinent i encara un altre,
encara un altre, exacte.
Molt bé, doncs, si ens aguanten, aquí serem,
aquí serem. Carles, ens veiem dimarts que ve.
Ens veiem.
Josep, fins dimarts.
Fins dimarts.
Fins aquí És gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu.
Gran Ser Gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.